una mica, clar, està una mica enlairada, va pel sostre,
diríem... Per nens baix... petits.
Sí, jo crec... Això
no hi podrem enfocat? Pujar, eh, nosaltres?
Va, clar,
nosaltres
no, no
potser
fotran,
sí, Sònia. Quan aventura.
No et fotran el Shazam, el Camp Nou, ja, perquè
però,
si no
seré... I el tutu potser sí. Clar.
Però, i escolta... Que
llavors, que bàsicament, aquest sí. Parc d'atraccions és allò típic, doncs, que tu, a vegades, en centres comercials ho veus, hi ha maquinet... Mira,
ens han posat imatges d'Esport 3.
És que és perfecte. Aquestes imatges que hi ha a Esport 3 és això.
És això, eh?
Vull dir, doncs, hi ha màquines més...
Un amusement park.
Hi ha... Piscina per pescar neguets?
No. Això és
un model de negoci, perquè
no,
és caríssim.
No, però això no és model.
És una...
Sí,
una
això
és... No, però sempre has de regalar una andròmina d'aquelles. Un...
Sí, però...
No,
però,
pagues però val molts una joguina d'un euro, la pagues a 15.
Hi haurà paradeta de garrapinyades o no?
No, és que us...
I les gomes aquelles que botes...
Mira,
veu,
de...
no, perquè a muntanya russa. Molta alçada.
Tu ens anem a la platja d'Aro, Bernat?
Platja d'Aro, Palamós, no, pues Hermanos que, González.
El que ens estan ensenyant a
una petita muntanya russa.
És xulo.
És xulo, i qui no estigui veient Esport 3 per la ràdio, us heu d'imaginar doncs, el que us dèiem. Aquestes sales de màquines, de motos, videojocs de motos que tu puges una moto, de com... que després són com atraccions, que volen simular les atraccions grans, però en format molt, molt petit. Està destinat a un públic familiar i amb nens de petitons fins a 7, 8, 9 anys, no més, perquè ja són més alts, ja no poden pujar. Aquestes atraccions són petites. Ara bé, és un model de negoci que està funcionant en molts llocs.
No, no, he començat per aquí, després podem fer la conya amb els cavallitos i el que vulgueu, però
escolta,
qualsevol...
Encara de buscar les imatges avui d'Esport 3, s'ha de felicitar, perquè ha aconseguit un catàleg d'imatges.
No, és que jo crec que això
és un Babylon.
És un Babylon Park de Madrid. El que hi ha a Madrid. Hi ha una a Madrid, hi ha a Londres, a Israel n'hi ha molts, perquè de fet l'empresa és... La propietat és d'Israel, i s'ha de ratificar perquè és una llicència a llarg termini, que evidentment doncs, paguen uns diners, i a més rebran un percentatge dels ingressos. Per tant, això de passar per assemblea.
Hosti! Sí. Espero que els passin de la meva mida, aquests.
A veure, potser el de Leganés, vaig a mirar...
Molt a mi, eh?
Aquest potser està tenint molts metres quadrats els que esteu veient per Esport 3, i per tant us esteu emocionant, i aquí, de moment, som...
Jo aquí veig més de 1.000 metres.
Et dic una cosa, si el Barça percep que hi ha una emoció molt gran per aquest parc, potser ampli amb els 1.000 metres quadrats.
Va, i compte que no si escolta el teu costat, els amplia.
Tu havies arribat a
gaudir.
Tu havies arribat a gaudir dels...
El Palau Blaugrana ha arribat un moment, es pot no fer-se i fer un parc d'atraccions com Déu mana.
Tinc la dada, Laia, 1.200 metres quadrats al Babylon Park.
Doncs ens hi cap,
Els
autos...
Veus, aquest de la cistelleta no m'ha agradat mai.
La cistelleta és a
màstica. Però aquest hi serà segur.
Però aquest està molt bé, perquè aquest jugues a cistelletes a màstica.
Ha estat els cavallitos de Gràcia el Caspolino, es deia. A la parada de Gràcia dels ferrocarrils a dalt.
Ah, sí, a la Placídia. Fins fa no gaire i era noi. Marquès, bona tarda.
Bona tarda, sí.
Que veig que fas que sí amb el cap.
Sí, perquè... Home,
ara dient
que és que Gràcia, entre els de la Placídia, que hi eren tot l'any, després per la Festa Major els jardinets, a la plaça Joanic per Nadal n'acostumen a posar. Som un barri molt de cavallit.
Molt important que vigilin també una mica per això l'estètica, perquè amb aquestes fires d'estiu que ara comentàvem amb l'Oriol, a vegades veus unes decoracions amb uns personatges de Disney que diem que no tenen exactament el copyright.
Però això ho faran amb llicències, no fotis.
Ja.
Però és que això...
Si fan cares de jugadors del Barça que s'hi assemblin una miqueta.
Però a veure, aquest parc d'atraccions és diferent a la fireta, al concepte de fireta d'estiu de passeig de la platja.
Vull dir
que us esteu imaginant.
El que esteu volent dir a la Laia és costa parada dir cavallitos, perquè serà un minipart d'atraccions professional i amb una inversió estrangera i que a més deixarà un volum de negoci, esperem que interessant al Barça, i a més s'entretindrà la mainada abans i després dels partits i fins i tot durant, si l'espectacle no acompanya.
Jo estic esperant a l'exposició d'aquest acord.
El que et puc prometre és que si quan això s'estreni encara hi som, que és molt suposar, farem un programa des dels cavallitos. Sí, això ho saben els xinos. Vull dir, no tinc un altre objectiu a la vida que aquest.
Per favor.
Home, això m'agrada molt. Mira que no m'agraden gaire les atraccions.
Va, que anem tardíssim. Laia, gràcies pel clínic.
Molt bé. Vinga, adéu-siau.
Suposo que deu ser la proximitat horària, però percebo que Agnès Marqués cada vegada és més proactiva en la temàtica del tot costa.
Sí, sí, jo estic integradíssima. Ja, si em deixéssiu, ja veuries.
Va, a les de 9, Catalunya nit, amb quins continguts?
No, el que fem primer és acompanyar tota aquella gent que ens està escoltant des del cotxe, perquè hi ha bastant problemes de trànsit, així que podem actualitzar la situació amb l'equip viari, amb la Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
Hola, bona tarda. Doncs encara queden uns 8-9 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Montornès en direcció Girona i molta intensitat fins a la Roca del Vallès. És normal que els divendres a la tarda hi hagi retencions a la P7, però avui n'hi ha hagut més, perquè fins fa un parell d'hores hi havia un camió accidentat a l'altura de la Roca, que ha donat a força complicacions, i això afecta també amb cues l'autopista del Maresme, on encara queda congestió entre Tiana i Montgat i també de Cabrera de Mar a Argentona en direcció Girona, també a la C60 Argentona en direcció Mataró, una petita retenció a la C65 a Llagostera per anar cap a la costa, i destaquem també la ronda litoral de Barcelona perquè hi ha un vehicle avariat a l'altura del port en sentit Besòs que està provocant retencions des de Zona Franca.
Gràcies, Mariluz. I després del Catalunya Nit explicarem que aquesta primera setmana de setembre s'acaba amb dos avisos que poden semblar contradictoris però que d'alguna manera estan relacionats, i és que avui hi ha una calor de rècord en alguns punts del país.
Avui és espantós.
Per ser setembre, en parlarem, i que les autoritats han emès un avís que hem d'estar preparats perquè els pròxims mesos el risc d'inundacions és molt elevat, pot ser una tardor molt i molt complicada, i fan una crida a l'autoprotecció. Per tant, això ho explicarem. S'ha anunciat una campanya que el que apel·la és a la ciutadania a fer cas dels avisos quan ens diuen que hi poden haver, doncs, aiguats sobtats, i també com actuar un cop ha deixat de ploure, fins i tot. En parlarem amb la catedràtica de Física de l'Atmosfera, Carme Llasat. Ella és una experta en aquests fenòmens tan i tan adversos i ens explicarà una mica. També li volem preguntar per aquest fenomen El Niño, que n'hem parlat tant en les últimes setmanes i mesos, n'hem sentit tant a parlar, a veure què és el que ens explica ella. Lògicament, passarem per Madrid per explicar que a Pedro Sánchez i la seva proposta de finançament doncs només el segueixen les Canàries i Catalunya. Explicarem com ha anat avui la reunió d'Hisenda amb tots els consellers de les comunitats autònomes. Només aquestes dues li han donat suport, les altres del Partit Popular i també Castella-La Manxa i Astúries, que són socialistes, tampoc no li han donat suport. I avui al Catalunya Nit explicarem que un dels menors de Manresa implicats en l'assassinat d'un home dimarts estava sota llibertat vigilada des del mes d'agost justament per una altra agressió. I el que ens preguntem és què vol dir estar en llibertat vigilada sent un menor a Catalunya. Això ho explicarem. I també aprofundirem en el concepte de proporcionalitat en cas d'ús de la força per part de la policia, perquè hi ha dos Mossos d'Esquadra que estan processats. En el cas potser el coneixereu, ho recordareu, en el cas del pistoler de Tarragona. En tot cas, era una persona que va actuar amb una pistola, va agredir unes persones, els Mossos hi van intervenir, el van malferir, va quedar tan malferit que tenia un dolor insuportable que li va permetre demanar l'eutanàsia i li va ser aplicada. Ara. Doncs bé, en aquest cas, hi ha un jutge que considera que els Mossos no van actuar de manera proporcionada i estan processats. I res, moltes altres coses, però per combatre la calor, res com entrar a una sala de cinema, farem les estrenes amb en Marc Garriga.
Els divendres. És gairebé cita obligada. A la, com ho és, sintonitzar a les 9 quan acabi el Tot Costa el Catalunya Nit amb l'Agnès Marqués i el Manel Elias. Gràcies, Agnès.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
A veure, que tenim moltes coses per començar. Partits ja acabats. El debut al Mundial Femení de Bàsquet de la selecció espanyola ha guanyat a Alemanya de 30-83-53. A la Supercopa Ibèrica, el Barça d'handbol ha guanyat les semifinals contra el Porto 39-37. Es classifica per la final. A aquesta hora, fa 8 minuts, ha arrencat la Lliga Anglesa Femenina amb el London City Manchester United, amb la gran novetat que Alexia Putellas ha comprat els drets de la Lliga Anglesa i els estan oferint a través del seu canal de televisió, que serà Eleven TV. La curiositat és que ho fan a través, de moment, del canal de Mundo Maldini.
Ha comprat tots, sí, sí, tots per l'estat espanyol?
No, tots els de la Lliga Anglesa per l'estat espanyol. Per l'estat espanyol.
Home, has dit, t'ha comprat els drets i he pensat...
Bueno, ha comprat els drets per emetre'ls aquí. Sí, no, crec que a Anglaterra tenen els seus propis canals.
M'ho imaginava, però...
El cas és que ho fan a través del canal de Mundo Maldini. Maldini, i el que podem assegurar és que probablement Maldini no l'estigui seguint, perquè és un home que s'ha...
Que no li agrada gens el futbol femení.
Que ni el segueix ni el seguirà. Per tant, deduïm que això que es dona avui pel seu canal no l'està mirant.
Home, el que és estrany és que compris els drets i no tinguis el teu propi canal. Dic jo,
bé, és, no sé han fet un acord, no sé si per aquest primer partit, perquè tot plegat s'ha sabut avui, potser els hi ha agafat una
ràpid.
Mica... Sí.
1-0, que van de marcar.
Clar, jo com que l'estic seguint pel canal d'Alexia Botellas, t'haig de dir que de moment van 0-0, Oriol.
No,
minut
9.
Ja, no. Dic que ara mateix aquí arribem, clar.
Qui més juga, l'equip de l'Alexia?
Està jugant Mapi León, per exemple, i jo crec que Jana no és titular avui, que és una altra de les exjugadores del Barça que tenen el London City, d'altres futbolistes. És un partit bastant interessant aquest que s'està jugant ara mateix. De moment, primer gol per part del London City, com ens ha avançat en exclusiva.
Si aguantes una miqueta més, en veuràs un altre.
Oriol, sisplau, no ens passi spoiler, perquè pot ser que hi hagi gent que estigui sentint el tot costa perquè ho tingui posat, com nosaltres aquí. I al marge d'això, Andrés Iniesta,
avui
s'han posat a la venda les entrades per l'exposició que es farà a Barcelona sobre la figura d'Andrés Iniesta, una exposició interactiva que es podrà visitar a l'antic edifici de l'IMAX a Barcelona des de finals de setembre fins al gener del 27.
Molt bé.
Jo crec que amb això, ara després t'explico l'11 del Betis Madrid.
Doncs vinga, no perdem més temps.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
D'aquí a 49 minuts, a l'estadi de la Cartuja, on juga el Betis les últimes temporades. Betis-Madrid, Sònia, amb quin 11 per part de Mourinho?
Doncs mira, queden a la banqueta, repeteix a la banqueta per dir-ho així, Diomandé, i torna també Bernardo Silva. L'11 de Mourinho amb Courtois a la porteria, amb Dumfries, Konaté, Housen i Cucurella en defensa. Dumfries per Trent respecte al partit contra el Màlaga. Mig del camp repeteix Camavinga acompanyant amb Valverde, amb Bellingham a la mitja punta, i a dalt també a la banda dreta s'hi manté Arda Güler amb Mbappé i Vinícius. Aquest és l'11 de Madrid. Per part del Betis, destacar que Isco és titular.
Diomandé jugarà poquíssim, i si no, el temps. Què, Gemma, què et sembla aquest 11 i sobretot aquest inici de temporada del Madrid?
L'11B, bueno, lo de Diomandé és que ja no és sorpresa. O sea, està deixant de ser una sorpresa.
Bé, ha d'arribar, també, però és que jo crec que un equip amb Diomandé, Mbappé i Vinícius no s'aguanta, o Mourinho no el sap aguantar.
Pues ja l'haurà de posar, perquè han pagat molts diners per aquest jugador, i jo crec que Florentino ahí dirà...
Bé, sí que el posarà,
Hola, jo sé.
Però que vull dir que el dia del Clàssic no jugarà Diomandé.
Bueno, ja veurem.
De titular, vols dir?
Sí, home, clar.
Ja veurem.
Clar, però un tio de 140 milions no el tens. Ja sé que ara juguen 17, 16, però no el tens per ficar-lo al minut 70.
Uh-huh. Però és un luxe, tenir un jugador així que et surti al minut 70.
Sí. Bueno, sí, sí. Asiàtic, afegiria jo.
Un luxe asiàtic, sí. No que el jugador sí.
No.
Sí.
I no respecte al Madrid, pues que és... Pues això, que estem a la jornada 3, que falta un món, sí, han començat molt bé, però ha tingut molt poca oposició. A veure avui davant el Betis, que, bueno, que té una mica més de ulls, de cara i ulls que els altres partits, però...
Tot i que ve de perdre contra el Llevant, que és un resultat una mica com estrany, però a veure què passa.
Bueno, Bellingham està millor, Vinícius encara no està entonat, i segueixo pensant bueno, que els problemes que tenien la temporada passada els segueixen tenint, que és el mig centre. Tant de bo Rodri hagués... fitxat per el Madrid, perquè en aquest cas les hagués solucionat el problema que tenen i que segueixen tenint, però no ha pogut ser, doncs no ha pogut ser.
Ens espera una protagonista i per tant us acomiadaré, però abans l'Oriol havia demanat tanda per... No hi ha Torracollons encara, esperem que n'hi hagi, però l'Oriol té una sèrie de retrets.
Tenia molts comentaris aquesta setmana.
Molts comentaris? Doncs selecciona'n un.
Com que... És una cantarella que he sentit moltes vegades i que tu l'altre dia vas repetir, no sé quin dia ho vas dir. que el Barça de Romario va jugar pitjor que el...
Home, per mi és indiscutible.
Sí, jo estic d'acord amb el Costa, però una vegada i sense que serveixi
de precedent. El Barça de Romario va jugar pitjor...
que l'anterior.
Sí.
Per mi el Barça sense Romario era una meravella jugant a futbol.
Per mi el Barça de Romario fa el millor partit de la història del Dream Team.
El millor partit de la història del Dream Team és el Dinamo de Kiev.
D'acord, però la normalitat era...
El 5-0 del Madrid, el debut de Romario contra la Real Societat.
El Barça de Romario, de tant en tant, et prescindíem de l'Eudrup, i això és important.
Els resultats...
Aquest és un altre tema.
És un tema... Estan jugant millor amb l'Eudrup.
Dels 20 millors partits del Dream Team, i el d'any que se'n surten més, i amb diferència, és l'any de Romario.
És veritat, però els resultats són molt millors amb Romario, perquè tenim una sèrie de golejades, inclòs el partit del Dinamo de Kiev, que tots el recordem, amb Romario. Però la fluïdesa de l'equip i com jugava futbol, i que l'equip no jugava només per un rematador, vaja, per mi no hi ha ni discussió.
A l'aturada per seleccions
podem fer aquest debat
sí. I uns quants més.
Sí. La semifinal de Champions amb Cota Loporto.
Aquell dia contra l'Atlètic de Madrid que Romario i tots com van tornar bojos cada matí, 5-2 o 5-3.
L'últim partit de Lliga contra el Sevilla, el 5-2.
Però aquell partit de l'Atlètic de Madrid, que tots el recordem, allò és campixa.
Però sense Romario també hi havia hagut partits amb l'Atlètic de Madrid que eren campixa, 4-3.
Escolta, que també és una opinió que jo tinc claríssima, però veig que vosaltres la teniu claríssima a la inversa, tampoc ens matarem aquí.
Oriol... No, jo crec que és una canteria que ha quedat per la història,
però
crec que molt poc fa una avançada.
Jo no sé si ho diu gaire gent, jo ho tinc claríssim.
Sí, ho he sentit més vegades, que amb Romario l'equip va jugar pitjor.
Sí.
Bé, en fi, a l'aturada farem aquest debat. Oriol Domènech, Bernat Soler, Gemma Herrero, gràcies.
Un plaer.
Adéu. Amb qui estaràs aquesta
nit, qui dorm amb tu? Hem quedat pendents d'aquest Madrid, d'aquest Betis-Madrid, que arrenca d'aquí 3/4 d'hora. Demà a les 12 a la Lliga F tenim un duel català. Un Espanyol-Badalona, el primer enfrontament entre catalans de la màxima categoria del futbol femení estatal. I tinc en línia una jugadora de l'Espanyol. Ona Baradat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Com va aquest inici de temporada de Lliga F?
Bé, molt bé. Ja el primer partit la setmana passada, amb moltes ganes i il·lusió per tot el que ve.
Tot i que es va saldar amb una derrota cruel a última hora a Eibar, això fa que encareu el partit d'aquest dissabte contra el Badalona amb un especial ànim, o el fet que hi hagi ja rivalitat de proximitat ja és suficient?
Bueno, al final nosaltres volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i... qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
Uh-huh. Ona, hi ha hagut molts canvis a l'equip, si no m'equivoco són 11 les altes, les incorporacions. Això fa que costi una mica més l'adaptació en aquest inici de temporada?
Bueno, al final, pues, les jugadores noves sí que al principi costa una mica més adaptar-se al joc que es demana, però totes les jugadores estan aquí per sumar, estan donant-ho tot i això es veu al camp, que al final... I sobretot també entre nosaltres. Hi ha molt bon rotllo, estem molt contentes amb totes les noves incorporacions.
Mm. Clar, amb tants canvis, tu ets molt jove, tens 22 anys i és la teva segona temporada a l'Espanyol, però pràcticament una veterana.
Pues sí, la veritat que sí que va marxar molta gent la temporada passada i sí, jo pues, potser soc de les que s'han quedat més, però... Bueno, totes tenim molt bon rotllo i no... Totes estem igual, o sigui, estem molt bé. Les noves incorporacions sembla que portin aquí ja un any. Uh-huh. Estem molt contentes.
Va, pregunta tòpica de principi de temporada. De les que han arribat, quina no coneixies gaire i dius, caram, quin bon fitxatge que hem fet?
Pues Anita Marcos sí que sabia qui era pel nom, però m'ha sorprès molt. O sigui, té molt gol. No sé, a mi estic molt contenta perquè al final... Pues és una jugadora que ataca molt bé el primer pal i això a mi m'agrada molt perquè per la posició que jugo jo, tindre algú allí de referència pues, fa que tinguis la visió molt fixada on has d'enviar la pilota.
Uh-huh. Quines aspiracions té l'Espanyol aquesta temporada? Aquesta setmana comentàvem que alguns dels fitxatges són molt bons reforços i comentàvem aquí al Tot Costa que potser l'Espanyol pot mirar una mica més cap amunt. Potser costa de dir-ho després de la primera derrota, la primera jornada, però que més enllà de salvar-se, aquesta temporada es pot aspirar a alguna cosa més.
Sí, l'objectiu al final sí que és salvar la categoria, però nosaltres i amb l'equip que tenim volem més, volem aspirar al màxim possible, estar allà dalt. Crec que l'any passat podíem haver optat a més i aquest any pues, anem a per això i a donar-ho tot per aconseguir el que volem, que és estar allà dalt.
De vegades, amb tants canvis a la plantilla, costa una mica d'encaixar les peces. La part bona, dic jo, és que l'entrenadora no només continua, sinó que ha renovat. Entenc que això dona una certa estabilitat i una sensació de continuïtat.
Sí, clar, al final pues, el projecte que ja es manté i tot segueix en la mateixa línia, això és molt positiu també per les jugadores, perquè al final pues, fa que el camí pues, no es desviï, que continuï en la mateixa direcció.
Evidentment hem preguntat a l'Ona Baradat per aquest inici de temporada a l'Espanyol, tenint en compte que us enfronteu al Badalona. Deixa'm que et pregunti per com les veus en la distància, si fins i tot un equip amb qui podeu competir per aspiracions més o menys similars.
Clar, nosaltres o sigui, volem aspirar al màxim i l'equip que se'n sigui davant pues, sortirem a per tot. Al final sí que la temporada passada van quedar per sobre nostre, però nosaltres volem estar allí i poder competir contra qui sigui.
Uh-huh. El Badalona ja ha arribat, ha retornat a la Lliga F un símbol en el seu dia del mig del camp del Barça, com és Vicky Losada. Clar, no sé si eres molt petita, si tu vas arribar a coincidir amb la Vicky al Barça, Ona.
No vaig coincidir amb ella, uh-huh. Però bueno, al final és un referent del futbol femení, tothom la coneix i és una jugadora a molt nivell, que bueno, pues al final ha tornat a la Lliga F i segur que bueno, pues la veurem fent uh-huh. el que ella sap fer.
Uh-huh. Tu vas arribar a tenir minuts al primer equip del Barça i és veritat que després va venir aquella desafortunada lesió al genoll que potser et va frenar la progressió. Quan veus ara que hi ha tanta aposta del Barça per la joventut, et fa una mica d'enveja de dir podria haver estat jo una mica de paciència una mica més allà?
Bueno, al final pues, són moments i són situacions que toca viure i al final pues, jo ara estic aquí a l'Espanyol, l'oportunitat que m'han donat jo l'aprofito i l'aprofitaré al màxim, així que jo tinc la mentalitat ficada aquí i per l'equip i per guanyar el que sigui, per estar allà dalt, que és el que volem. I pues, jo estic molt contenta.
Uh-huh. Doncs l'Ona Baradat, que ara fa una mica més d'un any va canviar el Barça per l'Espanyol i ja veieu que està encantada de la vida i il·lusionada amb aquesta temporada que comença i de cara a aquest duel català d'aquest dissabte al migdia a la Dani Jarque, aquest Espanyol Badalona. Ona, gràcies, sort i una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Demà al migdia aquest duel català entre l'Espanyol i el Badalona. Demà a la tarda, ja en horari tot gira, Sporting de Gijón, Girona. El Solà ja és a Gijón. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu? Bona tarda.
Quina és l'última hora de l'equip gironista per visitar l'Sporting?
Doncs que han fet el viatge aquesta tarda amb una novetat important a la convocatòria. Les entrades de Carles Pérez, de Mate i Mauro Furtado, que no havien estat a la llista de convocats a l'últim partit contra les Palmes, la baixa de Justin, que s'ha fet una lesió muscular al quàdriceps, sembla que no seria pas greu, però avui no ha pogut entrar a la llista de convocats, i amb aquesta convocatòria tampoc hi és Unai, que no ha arribat en bones condicions, ni tampoc Porto, que està lesionat. Mirarà el Girona d'aconseguir la primera victòria fora de casa d'aquesta temporada al camp d'un Sporting de Gijón, que és un dels co-líders, que té 7 punts a la classificació, que encara no ha encaixat cap gol en els 3 partits que ha disputat, i davant un Girona que ja coneix tots els gustos. Una victòria, un empat i una derrota.
Molt bé, doncs a veure si demà toca victòria a fora de casa. Gràcies, Edu.
Adeu.
Farem una pausa i marxem cap a Andorra. Ens hi espera Joel Parra. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
El 19 de setembre torna a la Ignasiana l'itinerari autoguiat per BTT Gravel i bicicleta elèctrica que recorre els darrers quilòmetres del camí Ignasià fins a Manresa.
Escull entre la modalitat que surt d'Igualada, de Verdú o la nova ruta des de Fraga i gaudeix de l'esport, el patrimoni i la gastronomia del camí.
Tota la informació a manresaturisme.cat.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
A la França ocupada, una noia jueva fuig dels nazis.
Sara, sé com sortir d'aquí.
Només per ser amable, el Julien és molt valent.
Perquè quan l'amabilitat et pot costar la vida, és com un miracle.
Visca la humanitat.
Ales Blanques és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
Temps pel bàsquet i, com us deia, per marxar a Andorra, en camp, on el Barça de bàsquet està fent aquests dies el seu estatge de pretemporada, i tinc l'Ernest al costat d'un dels homes forts del nou Barça. Hola, Ernest, bona tarda.
Com estem, Jordi? Doncs sí, fort més que jo, segur, i d'altra banda fort perquè serà un dels capitans de la plantilla aquesta temporada, que, i a més ha passat el Joel Parra a ser un dels veterans, perquè hi ha hagut tants canvis aquest any que automàticament passes a ser ja, doncs, un jugador amb galons i, els clar, els nous que han vingut, perquè són quasi tots nous. Un m'ha dit que ha anat a los caracoles, el Tyrese Martin, s'han d'integrar i tu tindràs, Joel, aquí un paper important, eh?
Sí, sí, al final nosaltres el que tindrem que fer és intentar que s'involuquin el més ràpid possible, perquè al final doncs, és tot nou per ells, és el primer cop que estan aquí a Europa, el primer cop que estan aquí a Espanya, a Barcelona, no? I, bueno, crec que al final és la funció que tenim ja només com a capitans, sinó també com a veterans.
Jordi, Sònia, us escoltes ja el Joel.
Joel, bona tarda.
Bona tarda.
Per fi tota la plantilla al complet a Andorra. Ara parlarem de tu, eh? Però més que temps per conjuntar-vos com a equip, ara ho deies, gairebé primer caldrà que us conegueu tots plegats. T'havia passat mai arribar a un inici de temporada amb 11 jugadors nous?
No, la veritat és el primer cop que em passa, però bueno, la veritat que molt il·lusionant, amb moltes ganes, no, de que comenci la temporada. Crec que al final aquesta setmana aquí al camp ens anirà bé per conèixer-nos, per saber el que volem, els objectius que volem marcar-nos aquesta temporada. Així et dic, amb moltes ganes i molt content.
No es poseu allò d'un pòstit cadascú amb el nom per no confondre'ns, bueno, eh? Ja te'ls coneixes a, bueno, tots, ja.
Crec que encara els necessitem, eh? Encara els primers entrenaments, encara no... Els noms són complicats, tenen aquí cognoms una mica difícils i els necessitaríem, la veritat, però bueno, et dic, content, perquè crec que els primers entrenaments doncs, han sigut bastant bons, molt competitius, la gent ha vingut amb moltes ganes d'aprendre, no? I deixar-se aconsellar, doncs en aquest sentit crec que és un bon inici.
Ara parlarem de les possibilitats de l'equip, però amb les sortides de Satoransky i la Provítola, que eren els dos primers capitans de l'any passat, ara ho deia l'Ernest, passes a ser ja pes pesant. Kevin Panther serà el primer capità i tu el segon. Et sents preparat, dos anys després d'arribar al Palau, per liderar tot aquest procés de reconstrucció?
Sí, i tant que sí, que em sento preparat, però ja et dic, crec que al final la figura del capità es demostra a pista i es demostra el dia a dia. Treballant amb exemple, arribant al primer, anant-te'n a l'últim, no? I crec que en aquest sentit, doncs, bueno, em sento preparat, crec que és una responsabilitat que m'agrada tindre, però ja et dic, al final crec que el que és ser capità es té que demostrar a la pista i no perquè siguis capità ja tens un privilegi, es té que demostrar el dia a dia.
Aquest ha sigut un estiu bastant convuls en el moment en què el Barça semblava que anava a fitxar Calviat i finalment no, i després hi van haver jugadors com Schengelia que van saltar, i va haver aquella setmana que va ser doncs, de terror, perquè es va fins i tot, molta gent pensava que fins i tot Joel Parra es plantejaria marxar, finalment ha renovat, però en algun moment això va passar pel teu rang de possibilitats, deixar el Barça veient que tothom marxava?
No, aviam, sí, és veritat que, doncs, que van haver-hi interès i ofertes d'altres equips. L'únic que vam fer va ser sentar-nos amb el meu entorn, amb la meva família, no? I valorar quines eren les millors opcions. I en tot moment la millor opció era quedar-se aquí al Barça, de seguir creixent com a jugador, com a persona, i crec que la millor manera de fer-ho era de la mà del Barça. En aquest sentit, ja et dic, molt content per la confiança que estan dipositant en mi al club, i ara l'única forma que hi ha és aquesta confiança que m'estan donant, doncs transmetre-la a la pista i en el dia a dia.
No es poden dir les altres opcions, o ja no val la pena comentar-les?
Bueno, no val la pena, però les que van sortir ja per redes socials d'arreu, o sigui, al final ja tothom ho sap.
És evident que el club ha apostat per començar un projecte pràcticament de zero, nou mànager, nou entrenador, 11 fitxatges que ara comentàvem. Caldrà que el Palau tingui paciència.
Caldrà que tingui paciència, però també sabem on estem. I sabem que aquí, des del primer moment, tens que competir i guanyar. Doncs en aquest sentit, també és una mica la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, com he dit abans, no?, ajudar els nous jugadors i a l'estaf a integrar-se el més ràpid possible, perquè sabem on estem i sabem la responsabilitat que tenim. Crec que tenim un inici molt il·lusionant, com és la Lliga Catalana, que al final doncs, sembla que sigui un títol sense importància, però els que estem aquí portem temps, sabem l'important que és per al club, per l'aficionat, i després tens una Supercopa, no? Una Supercopa on comença ja competir per un títol, i crec que guanyar-la seria una injecció de moral ja no només per la plantilla, sinó també per l'aficionat que al final doncs, porten 3 anys patint com estem patint nosaltres aquí dintre.
Tot just acabes de tornar de Finestra Internacional, t'incorpores juntament amb tota la resta de la plantilla, com dèiem. Has tingut temps de parlar amb calma amb Sekulić per saber quin tipus d'equip vol, a què vol jugar?
Sí. Com he dit abans, aquesta setmana aquí al camp ens anirà molt bé per marcar els objectius que volem marcar durant la temporada, sentar les bases de l'equip, els rols de cada un. Doncs bueno, volem marcar un ritme molt alt, molt físic, una mica doncs, ja es veu la plantilla com està formada per aquest estil de joc. Però ja et dic, al final això és anar dia a dia treballant miqueta a miqueta i anar creixent com a equip.
Només perquè no quedi penjant d'una pregunta anterior d'aquests clubs que s'havien interessat pel Joel Parra, el Fenerbahçe i el València són dels que tinc entès que van preguntar. I ara jo, Joel, et pregunto per aquests jugadors que han arribat nous, n'hi ha algun que t'hagi impressionat especialment? Perquè molts, la veritat és que la gent no els coneix, però per exemple Tyrese Martin és conegut. Quin dels jugadors que han arribat dius, compte que aquí hi ha un top?
Aviam, està clar que al final en Tairis és un jugador top, és un jugador que ha estat molts anys a la NBA i té molts punts a les mans, però bueno, m'ha agradat bastant aquests dies a l'Olivier, al finlandès. La veritat que bueno, crec que és un jugador que donarà de parlar, perquè crec que és un jugador que no li fa falta molt la bola i crec que a l'aficionat del Barça i del Palau li agradarà, perquè és un jugador molt físic, amb molta intensitat i bueno, crec que ens ajudarà bastant, la veritat.
Espera, ha dit Olivier. Digue'm com s'ha de pronunciar el cognom d'Olivier.
Ni me'l sé, imagina't. És que
ell que mou o alguna cosa així.
És que dolent. Que dolent amb els noms encara, però amb els cognoms, l'altre dia que estava creant el grup de jugadors per guardar-los al mòbil, mare meva.
Escolta'm, t'hem preguntat pels que han arribat, dels que han marxat, que també en són uns quants, n'hi ha algun que diguis, ostres, aquest deixa una empremta, que un buit que serà difícil d'omplir?
No, bueno, al final doncs jugadors que ja portaven temps aquí al Palau i al club, no?, com és en la Provitola o en Sato, no?, doncs són jugadors que al final porten molt de temps, que sabien perfectament com era la casa i doncs, bueno, se'ls trobarà a faltar, però bueno, crec que al final això ja és el passat. Tenim aquí un nou projecte, un projecte amb molta il·lusió, molt ambiciós, i crec que tenim que deixar enrere el passat d'aquest sentit.
Ara que parlem de novetats a la plantilla, recordo en alguna entrevista anterior amb tu de parlar del rol de revulsiu en què t'havies instal·lat. Creus que t'ha arribat el moment de que ja pensem en tu com un titular, un jugador que es tira del carro?
Bueno, amb la nova extensió que he fet, una de les intencions era aquesta, però al final això és, com he dit abans, es demostra en el dia a dia, es demostra des del primer partit que tinguem, com és el del diumenge, però bueno, jo seguiré sent el mateix Joel de sempre, amb aquestes ganes de lluitar, de competir, de deixar-se la pell en cada possessió, i després aniran arribant els galons, no? Però ja et dic, al final no descobrirem ara com soc com jugador, però sí que és vital, doncs, bueno, que en aquest sentit doncs, tens una mica més de responsabilitat, i és una responsabilitat que m'agrada tindre.
El Tosan, com li diem? El Tosan, un dels nous fitxatges.
Tosan, és que et dic Tosan, perquè també el cognom també és divertit.
Aquell ho ha fet, també és un dels jugadors que sembla que és una de les sorpreses, no? Perquè més o menys el Tyris i el Justin Robinson, que ve de París, Euroliga, aquests més o menys ja t'esperes coses. L'Umoja Gibson doncs també té coses, però l'Olivier i el Tosan són dos jugadors que jo penso que la gent no s'espera i ho faran molt bé.
Sí, la veritat, com he dit abans, estic bastant content perquè des del primer dia, doncs, una mica, no?, ja anem agafant els rols que volen cadascú, i la veritat que en aquest sentit, doncs, bueno, això és molt important per sentar ja les bases de l'equip, i ja et dic, crec que tenim jugadors que la gent no coneix i que potser doncs no es confia molt en ells, però ja et dic, aquesta setmana que portem d'entrenaments, la veritat que tenim una plantilla molt competitiva i una plantilla molt il·lusionant per fer grans coses aquest any.
Joel, m'ha generat una curiositat amb això del grup de WhatsApp. En quin idioma es parla en aquest grup?
No, anglès, no?
Anglès.
Aquest any el català, poc.
El català poc. Però és només aquest, és a dir, els grups de l'any passat i d'anterior sí que es parlava, o normalment és en anglès, en això del bàsquet.
A veure, el dia a dia és més en anglès, però si és d'aquí als anys anteriors que jo estava aquí al club, doncs, per exemple, el meu primer any el tindrà en Paulí, l'està també a l'Àlex Abrines, que també parlava català, doncs es parlava una miqueta més, no? Però bueno, anglès i castellà. Al final també tenim aquí aquest any doncs, en Darío, a l'Oleg, en Balcerowski, a l'Agustín i en Juan, que també parlem castellà en aquest sentit, així que bueno, una mica un popurri.
I no, en català perquè... només amb el metge, amb el Jordi Puig allí volés. L'únic, i espero que no hi haguis de parlar gaire.
Exacte, espero, ens l'estudiem molt, però espero que no tinguem que visitar-lo molt.
I aquest grup per què serveix, bàsicament? Per dir els horaris d'entrenaments o aquí també van les multes?
No, aquest grup és més personal, és més només de jugadors i bueno, per les nostres coses que es queden dintre del vestuari.
Ah, molt bé.
Joel, el calendari, ara ho deies, no dona treva. La setmana vinent Lliga Catalana, la següent Supercopa a Badalona, ja el següent arrencan la Lliga i l'Eurolliga. Quant de temps calcules que es necessita perquè la màquina funcioni?
Bueno, espero que sigui el més aviat possible, però bueno, crec que també hem de ser conscients, no, del que us estic dient abans, que al final som 11 jugadors nous, 11 jugadors que no coneixen Europa, que no coneixen la CB, doncs estic segur que ens costarà al principi, però bueno, crec que també aquestes setmanes, abans de la Supercopa, ens anirà bé perquè la gent vagi coneixent el nostre estil de joc, que es vagin adaptant a la Lliga, però bueno, al final, com he dit abans, sabem on estem i la responsabilitat que porta estar aquí un club com el Barça, i doncs l'exigència és màxima, i doncs ja des del primer partit, que és la Lliga Catalana, tenim que estar preparats. Crec que al final tenim que anar creixent mica en mica durant la temporada, no? però bueno, està clar que els primers partits doncs cometrem més errors de lo normal, però bueno, per això és també es tracta, no?, d'anar entrenant i d'anar confeccionant la plantilla i confeccionar els sistemes perquè creiem a les dates importants, no?, de la millor forma possible.
Ernest, remates tu.
Bé, el primer gran torneig de la temporada. Bé, hi ha el primer oficial, que és la Lliga Catalana, la setmana que ve, i aquí doncs hi ha 6 equips. El segon, el Barça, el tercer, la Penya. També tenim doncs el Manresa, el Girona, el Lleida, l'Andorra. I llavors tenim una Supercopa a Badalona que no hi ha al Madrid.
No està al Madrid, està clar, però bueno, hi ha equips d'exigència, com és el València, el Baskonia i la Penya, no? Sobretot juguen ells a casa. Però, com he dit, primera oportunitat de guanyar un títol i tenim que estar a per totes. Crec que tenim una gran oportunitat i, com he dit abans, crec que seria una injecció de molta moral, ja no només per nosaltres com a per la plantilla, sinó també per l'aficionat.
Parles de títols que encara no has guanyat cap amb el Barça. Demanar títols de manera immediata a aquest equip tan nou i rejuvenit seria injust?
Com he dit abans, sí que seria una mica injust en el sentit, perquè al final som molts jugadors nous i ens costarà el nostre temps d'adaptar-nos, però sabem de l'exigència i la responsabilitat que es porta estar aquí al Barça. Així que en aquest sentit és injust i alhora no. Crec que tots els que estem aquí som conscients on estem i tenim que lluitar i competir per tots els títols. Arribem de la forma que arribem.
Joel Parra, moltíssimes gràcies i tota la sort del món per la temporada que comença.
Moltes gràcies.
El cinquè quart.
Ja hem parlat amb Joel Parra des d'Andorra. L'Ernest encara hi és. Saludo als altres dos membres del Big Three. Laura Antoja, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Ballesteros, bona tarda.
Bona tarda.
Com anem? Tot bé? Ha anat bé l'estiu?
Tot bé.
Molt bé.
Ganes de bàsquet, m'imagino. De fet, ja estem assistint a diversos tornejos de pretemporada. Hi jugaven el Manresa i la Penya. Ara estan jugant el Lleida i l'Ulm. I començo pel Barça, a tomb d'aquesta entrevista amb Joel Parra. Què us sembla aquest Barça amb 11 cares noves que en podrien arribar a ser 12 si arriba un altre 5? Quina fila us fa? Perquè ja veieu que Joel Parra, poc menys que ens ha explicat, que encara s'estan coneixent, encara s'estan aprenent els noms.
La de saber, és un equip, això sí, més jove, més versàtil. Avui es comentava a Andorra que hem passat d'un equip on quasi tothom són pares a un equip on quasi ningú és pare, i per tant, i també un equip amb ambició, que no ha guanyat res i que no té experiència a Europa, per tant, força, energia, i a partir d'aquí, doncs, sí que hi ha una línia editorial. Fins ara es fitxaven noms de rendiment immediat, però que a llarg termini, doncs, la temporada es feia molt llarga, i aquests potser no són de rendiment immediat i, per tant, potser són de rendiment futur. Veurem. De moment, una gran incògnita, impossible contestar això.
Quina impressió et fa a tu, Laura? Bé, anava a dir, t'imagino com a entrenadora amb 11 cares noves, però clar, és que l'entrenador també és nou. No sé sí. Si en aquest cas ja és millor. Ja arribo jo nou, doncs que siguin tots nous, i sobretot el que era una evidència és que calia canviar la dinàmica de les últimes temporades.
Està claríssim que el que sí que han fet és un passar pàgina, saps? O sigui, aquí hi ha hagut un canvi d'identitat, un canvi de mentalitat i de club, eh? Perquè per fer aquesta aposta jo crec que el Barça feia molts anys, o si potser no ho he vist mai, de fer una aposta tan arriscada amb jugadors sense noms, no? Sense grans estrelles. Ens queda el Kevin Panther com a gran referent, però hauran d'anar apareixent jugadors que són, com deia l'Ernest, una gran incògnita i que com a equip, com a entrenador, doncs poses una filosofia nova, poses unes idees noves, els jugadors que ja hi eren, sabent que també hi ha un entrenador nou molt més oberts també doncs, a veure com estructuren l'equip i quina manera de jugar tindran. Però també us dic, hi ha una cosa importantíssima, jo com a entrenadora del Barça, però jo com a entrenadora rival del Barça, també tindria molts problemes.
Clar.
Perquè, evidentment, els scoutings, la coneixença d'aquests jugadors, el com es poden anar desenvolupant, tota aquesta història és molt complicada de trobar, eh? O sigui que, bueno, tindrem el factor sorpresa inicial, però alhora el factor, doncs, de molt poca cohesió i de veure com aquest equip va creixent de menys a més.
Clar, clar, és evident que si tot just dimecres van fer el primer entrenament junts, doncs el Barça que veurem a la Lliga Catalana de la setmana vinent, de la Supercopa, fins i tot de mitjans de setembre, vaja, serà un Barça en xancletes, com qui diu, per descomptat totalment per fer. I Xavi, com deia Joel Parra, tothom és conscient de l'exigència de jugar al Barça, però caldrà tenir paciència.
Sí, jo crec que hi havia una frase que deia el Joel Parra avui, que era molt divertida, diu, ostres, és que semblava molt al revés, hem arribat al Darío Brizuela i jo, semblava que arribéssim amb un equip nou, no? En plan, ostres, que acabem d'arribar, i no, és que ells ja hi eren, no? El que passa que hi ha tants jugadors nous que això s'ha convertit una miqueta en un equip internacional. Crec que hi ha una cosa molt important, i ho comentava l'Ernest, es va prescindir d'un jugador que semblava que podia arribar a la penya, al Barça, com era Mike James. Per què? Doncs perquè el que sí que han buscat, i el perfil és aquest, no hi ha cap jugador que ja tingui la feina feta, que ja tingui el sou guanyat, que no tingui la capacitat i l'ambició de dir, escolta'm, aquí en el Barça aquest any, els 11 que heu arribat, us heu de tirar al terra per totes les pilotes, que això segur que en el Palau es premia, evidentment, en el Barça s'han de guanyar títols, però també el com es fa és important, no? Jo crec que el fet de que, amb tot el respecte, cap dels 11 jugadors siguin estrella, això també facilita, doncs, que es pugui fer un bon equip, no? I, per tant, el secret serà aquest. Molta intensitat, molta agressivitat, una aposta atrevida, però és la... el que s'està portant a Europa actualment. Sabem que això és una aposta guanyadora i s'ha de donar temps. El que passa que també sabem que en el Barça això del temps és molt relatiu i tot i que, com molt bé deies, és el Barça en xancletes en aquestes dues competicions que venen, bo seria tenir bones sensacions perquè, si no, ja tornem a anar allò de veurem a Copa del Rei i fins al febrer, que ara queda molt, no?
Ja, clar, però el que vull dir, a la Lliga Catalana veurem què passa. Evidentment hi ha equips més fets, però, per exemple, penso en la semifinal de la Supercopa contra el València, que ara mateix està per damunt del Barça, com a mínim en noms de plantilla, i, home, és difícil pensar que guanyaràs el partit, però vaja, no crec tampoc que hagi de ser aquest l'objectiu a curt termini del Barça. Evidentment, seguirem i aquest any amb les transmissions habituals del Tot Gira de l'Eurolliga amb el Macial, recorregut d'aquest baby Barça, d'aquest nou Barça. Us vull preguntar, i començo per tu, Laura, de la resta de catalans, quin et sembla que s'ha reforçat de manera més interessant?
Mira, jo, a mi m'agrada molt la plantilla de Lleida, val? Que ha apostat per una continuïtat, però alhora doncs per solidificar una miqueta jugadors de la competició. I la penya, jo penso que, bueno, continua una mica amb el bloc, la gent important, i l'entrada de la Provítola li dona molt d'aire a Ricky Rubio i alhora molt de talent ofensiu per poder seguir jugant en aquest joc col·lectiu que és molt divertit de veure.
Jo, és que la Provítola, trobo que és un tros de fitxatge, sempre que el respectin les lesions. Jo crec que és l'únic cas que m'hauria quedat pel Barça i crec que la penya li anirà, com diu la Laura, de conya. És la impressió que hi ha a Badalona, Xavi?
Ostres, que com ens podem divertir veure Ricky i l'Apro junts, no? Ara Ricky, que està anant a mig gas, està demostrant el talent que té, com domina l'escenari, no? I per tant, si l'Apro el manté, ve de fer amb Argentina el seu rècord de punts, 31 punts en 8 triples, vol dir que té ganes de demostrar que li queda corda per estona, no? I per tant, això és superimportant. Deixa'm dir que a la selecció espanyola trucaran a la porta de Ricky de cara a les pròximes finestres FIBA. Recordem que Espanya està en situació complicada i perdrà els jugadors que van a NBA i als Estats Units. I abans, deixa'm recollir, Jordi, que Sekulic, que és el seleccionador d'Eslovènia, inicialment no estarà en les pròximes finestres FIBA amb Eslovènia, renunciaria al càrrec per poder centrar-se en el Barça, que crec que també parla molt bé del compromís de l'entrenador, que això ho farà de la mà del Barça, igual que els jugadors, no? Però quan, amb el que estàvem parlant del joventut, crec que la incògnita bàsica és la de Tomic, no? És un puntal, no només per l'equip, sinó pel sistema de joc, i per tant veurem com es recupera.
Està
i quan...
bé físicament o...?
No, de moment no ha començat a entrenar i per tant s'està posant porta 5 mesos de baixa, després de la lesió que va tenir, ha tingut un estiu per intentar recuperar-se, però un jugador d'aquesta edat, amb les característiques físiques que té, tot i el talent, quan un jugador s'atura mig any, quan no ho havia fet en tota la seva carrera, veurem com torna, no? És lògic.
Sí, i a Manresa, Ernest, quin flaire hi ha?
Mira, jo crec que el Manresa ha tornat a fer una aposta molt arriscada. És una versió molt low cost del Barça. És a dir, molt de risc, molt de ritme. De moment pinta bé. Els primers partits que hem vist, escolta, l'equip és fluid, dinàmic, harmònic, vull dir, pinta bé, però són també moltes incògnites. I em vull quedar també amb un fitxatge que ha fet el Girona, el Mac McClung, que potser és un jugador que li permetrà al Girona fer aquest pas endavant, que esperem superespectacular, i a veure si aquest també és l'any del Girona.
Molt bé, doncs la setmana vinent els començarem a veure tots plegats a la Lliga Catalana, que un any més serà a Tarragona, a partir de dimecres, ho dic bé, oi?
Correcte.
Molt bé.
Sí.
Laura, acabo amb tu. Avui ha començat el Mundial Femení, Espanya ha derrotat amb claredat Alemanya, l'equip anfitrió. Espanya entre les favorites?
Home, avui ha desplegat un joc que l'ha posat una mica en el punt de mira, perquè al final hi han dos clars favorits, que Estats Units, evidentment, porta quatre vegades seguides guanyant el Mundial i evidentment és amb un roster espectacular i és la clara favorita. I després tenim una França, doncs, que sempre està allà amb grans noms, jugadores, però és el que té diferent Espanya de la resta de seleccions és aquest joc col·lectiu de transició, de ritme, de lectures, amb un joc que la resta de seleccions fan molt més tàctic. Llavors, jo l'aposta és que a veure si les podem veure a semifinals. I les jugadores estrella, com ha portat 5 jugadores NBA aquest any, per tant, són gent molt jove però amb molta gana. Això és la gran revelació també d'aquesta selecció.
Doncs veurem com li va aquesta Espanya, en aquest cas només amb una catalana a la convocatòria. Ho anirem seguint per descomptat, com també ho farem avui amb tota la temporada del nostre bàsquet, que avui hem fet el tret de sortida. Cinquè quart ja en marxa. Macià, Antoja, Ballesteros, abraçada, gràcies.
Que vagi bé. A vosaltres.
Bona nit.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
Mundo Deportivo celebra 120 anys d'història. Rècords mundials, partits històrics, derrotes i victòries. Del titular del quiosc a la comunitat que comparteix i comenta en temps real. Mundo Deportivo segueix fidel a la seva essència, explicant-ho tot amb rigor i passió. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Chato! L'estiu s'acaba!
T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
I l'última rematada del Tot Costa d'avui ens porta la Supercopa de Futbol Sala, que es juga a partir de demà al Palau Blaugrana i participen al Pozo, al Palma, que jugarà la primera semifinal, i a partir d'un quart de 5 de la tarda, Barça-Jaén, la segona semifinal. Per comentar aquesta Supercopa com a locals, tinc en línia el jugador del Barça, el Sergio González. Hola, Sergio.
Hola, bona tarda.
Què tal? Tot a punt per aquesta Supercopa?
Tot preparat, sí, sí.
Com hi arriba aquest Barça? Ahir escoltava Javi Rodríguez que deia que tot i que evidentment és el primer torneig de la temporada, que us veu molt a punt.
Sí, si ho diu ell. La veritat que estem entrenant molt fort i que la pretemporada ha estat molt positiva, no només per resultats sinó per com ha jugat l'equip, així que crec que estem preparats. És molt aviat i com que aquí diu, doncs és el primer partit oficial a nivell nacional. Hem tingut la Copa Catalunya, però sí que a nivell Espanya era el primer. Però ja et dic, confio moltíssim en que arribem bé, en que a sobre juguem a casa i espero guanyar aquest títol.
La primera semifinal enfronta el Pozo i Palma, i el Barça se les haurà amb el Jaén, que amb a priori dius el Barça campió de Lliga, a casa... Però és que el Jaén l'any passat es va fer la guitza a base de bé, es va eliminar de les dues copes a la tanda de penals.
Sí, va ser una mica la bèstia negra, però sense ànim de revenja, sincerament. Nosaltres som el màxim favorit a guanyar-ho tot. Només en el moment en el que signem el nostre contacte i ens fiquem aquesta samarreta i aquest escut al pit, ja sabem que hem de guanyar-ho tot. I tenim aquesta mentalitat. Ens va costar una miqueta en el període anterior, però ja hem demostrat un altre cop que som un equip guanyador, que estem aquí per això. I, doncs, bueno, més enllà del passat i del que va passar en aquests dos darrers partits amb el Jaén, crec que hem de fer valer l'equip que som, hem de demostrar una mica per què estem aquí i per què tenim aquesta plantilla. I ja és el primer partit de la temporada i el primer partit important. Llavors, a donar-ho tot, a guanyar-lo, que és el més important, i a classificar-nos per la final del diumenge.
Ara et pregunto per les aspiracions de la temporada, però abans del torneig es juga al Palau, que és molt poc habitual en tornejos en fases finals per la disponibilitat del Palau. Us fa especial il·lusió o esteu tan acostumats ja a jugar aquestes cites, com qui diu, en camp contrari, que ja no ve d'aquí?
Doncs mira, crec que una mica de les dues, no? O sigui, estem molt acostumats i són fases finals a les quals doncs, el club acostuma a ser-hi i som experts, però també ens fa moltíssima il·lusió. Avui ja hem entrenat amb tot el Palau engalanat, la pista, les enganxines, no? Tot ficat de la Supercopa, i dona goig, jo crec que no només per nosaltres, sinó també per la pròpia competició, que es faci una ciutat com Barcelona, una ciutat tan plural, on hi ha un club tan gran com nosaltres, ostres, doncs crec que és algo molt bo i molt positiu pel nostre esport, i nosaltres encantats, tenint la nostra gent, en contraposició al que va passar la temporada passada, que sempre aquestes competicions ens les vam acabar jugant amb el pavelló que semblava que era tot en contra, gairebé, i doncs bueno, intentarem, fem aquí des d'aquí una crida a l'afició de que s'ompli de culers i que també en els moments en què faci falta doncs tirin de nosaltres.
La plantilla tot just ha experimentat un parell de canvis, han arribat un parell de jugadors. Diries que es nota millora o si fa no fa, ja estàveu al nivell on vau acabar la temporada passada guanyant la Lliga?
Bueno, sempre es pot millorar, això sempre, però crec que inclús més importants que les incorporacions és que hem mantingut el bloc i llavors ja l'any passat ho vam fer molt bé i som gairebé els mateixos. Aquests dos nous companys ens aportaran i ja des del primer dia en el que vam entrar amb nosaltres es va veure que són molt bons i que realment ho faran molt bé. Però que és aquesta facilitat que han tingut també d'incorporar-se al grup i des del primer dia veure que els objectius comuns a tots és seguir guanyant, doncs crec que ajuda. I ja et dic, si des del primer partit de la temporada ja ens aporten, doncs benvingut sigui, però l'equip està sempre per sobre de qualsevol individualitat.
Acabo, Sergio. Com dèiem, l'any passat ja vau guanyar la Lliga, vau trencar, per dir-ho així, una sequera de títols. Aquest any torneu a la Champions. Imagino que això canvia la decoració de la temporada.
Clar que sí. Des del principi i a priori és molt millor que l'any passat i que l'anterior. Per suposat, dues temporades sense estar a competició europea per aquest club és gairebé inacceptable, no? Per utilitzar paraules que són dures però que realment ens hem de mirar la cara i aquest és el màxim objectiu. L'hem tornat a aconseguir, ja hi som aquí. I doncs, bueno, una temporada en la que serà molt intensa, tindrem molts partits, moltes competicions diferents, a sobre la competició domèstica aquí, la Lliga ha canviat el format i sembla que des del primer partit de Lliga regular de l'apertura ja tots seran importants, però aquesta intensitat crec que a nosaltres ens ve molt bé, perquè som una plantilla llarga, amb moltíssima qualitat, tots els companys poden aportar o podem aportar moltíssim, i llavors, doncs, bueno, estarem al 100%, estic convençut, per encarar totes les competicions que vinguin, amb l'especial atenció a la Champions, que ens fa molta il·lusió. A sobre tindrem partits anada i tornada al Palau, si tot va bé, i superem la ronda principal. Portar partits europeus aquí a Barcelona, mira, sembla que aquesta temporada hi haurà partits molt xulos al Palau i tant de bo enganxem a la nostra gent, que gaudeixin com sempre ho fan amb nosaltres i nosaltres és recíproc al 100%, ho fem de la mateixa manera amb ells.
Doncs al Palau, que ja veieu que serà protagonista d'aquesta temporada del futbol sala, amb el retorn de la Champions, amb aquest nou format, però abans arrenca aquesta Supercopa demà mateix, 16:45, Barça-Jaén, a la segona semifinal de la Supercopa a Can Barça. Sergio González, gràcies i molta sort per la Supercopa i pel que ve aquesta temporada.
Moltes gràcies a tu, una abraçada.
9:02, abans d'acabar la Sònia remata el tot costa.
Doncs mira, amb una última hora, Luis Enrique ha renovat amb el PSG fins al 2030. Per tant, si algú calcular alguna segona etapa de Luis Enrique al Barça, haurem d'esperar encara.
En el calendari, quan plegui Flick, que vingui Luis Enrique, això potser ens destarota una mica.
Ja saps que, de tota manera, els entrenadors...
Però aquest fa pinta que acabarà el contracte.
Mentre vagi bé, pot acabar el contracte. Exactament. El dia en què us hem explicat que el Barça ja sap els seus rivals a la Champions femenina. Demà probablement ja sabrem el calendari, però vaja, bàsicament que l'Arsenal és el rival més atractiu a casa i que fora tornarà a tocar passar pel Bayern, pel camp del Bayern de Munic, la Roma i el Kiel danès. A casa, més de l'Arsenal, el Servet suís i el París francès. I que ara a les 9 comença el Betis-Madrid amb un 11 de Mourinho. On destaca que Diomandé, un cop més, i ja no és notícia, torna a començar a la banqueta i que continua i manté el doble pivot amb Camavinga i Valverde. I això vol dir que Bernardo Silva, un dels flamants fitxatges d'aquest estiu, també començarà avui la banqueta al camp del Betis. Recordem, aquest Betis-Madrid amb Isco com a titular.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Lúria de la Fuente, la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi un vespre més. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, demà 50 anys de la primera transmissió de futbol en català.
Tot el camp.
Tenia ganes.